están, van a ir a eso, y ya lo están preparando ahora. ¿Qué decir, el Poder Judicial está en rebeldía, Mark? Está en rebeldía. Y lo que hemos visto hoy, con las informaciones que salen, que refuerzan la necesidad de investigar, es que la Fiscalía, he visto que el señor Bañeres ha pedido, a quien conozco y con quien he tenido siempre una buena relación, ha pedido investigar el caso de Martín Rodríguez Sol.
Sí.
Bueno, ya veremos qué sale de eso, porque lo único que tenemos es una directiva en forma de documento por el cual había que investigarle. Lo que no sabemos es qué indicios hay de que se les investigó. Pero yo creo que investigar simplemente a Martín Rodríguez Sol parece un paso corporativo. Lo que hay que investigar es la Operación Cataluña, de la cual la investigación a Rodríguez Sol sin duda es importante, es importantísima. Además, Martín Rodríguez Sol fue relevado por un amigo suyo, que era el fiscal general del Estado, que es el señor Torres Dulce, Eduardo Torres Dulce, quan era fiscal de l'Estat.
Sí, vostè m'està dient que aquesta investigació que ha obert la Fiscalia és una mica de parador, de portes endins, no de portes enfora.
Bueno, no quiero prejuzgar, porque nunca sabes cuando abres una investigación cuál es el desarrollo. No quiero prejuzgar. Yo creo que ellos no tenían más remedio que investigar, porque te tocan a alguien, y Martín Rodríguez Sol no era cualquiera. Tengamos en cuenta
que... Fiscal Superior de Catalunya fins al 2013.
Exacto, entonces, por lo tanto, y además está en la Fiscalía, ojo, sigue en la Fiscalía Martín Rodríguez Sol, no es que ha desaparecido, y ha seguido todos estos años en la Fiscalía. Por lo tanto, ellos se han visto obligados, porque les han, ¿cómo no podían investigar si se produjo una situación ilegal con uno de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Tenían que hacerlo. Lo que digo es que aquí el problema es que la investigación de este fiscal viene a colación de la Operación Cataluña. ¿Por qué le investigan? Porque él intenta investigar a su vez, y consideran que no es uno de los suyos, porque intenta investigar la filtración al diario El Mundo del documento apócrifo. Y él dice, no, esto hay que investigarlo porque esto no tiene sentido. Pero todo eso viene precedido también por una visita de José Luis Olivera, que era responsable, un alto responsable, y de Martín Blas, en el año 2012, a Cataluña, y se entrevista con los fiscales y le pide a los fiscales que intervengan la sede de Convergencia Democrática de Cataluña. Y los fiscales dicen, pero hombre, esto estamos instruyendo con un juez aquí. Bueno, no, vamos a hacerlo. Y dice, ¿cuál es la base, cuál es el fundamento de esa intervención del local del partido? Dicen, bueno, no, son informes particulares. Claro, son este tipo de informes. Así trabajaban. Y entonces, los fiscales, entonces, Fernando Berbejo y el otro fiscal, que ahora está fuera de España, le dicen, no. Cualquier cosa a través de la vía judicial. Al margen de la justicia, a espaldas del juez, no. Y ahí se frena, en ese momento. Pero luego siguen. Entonces, lo que tenemos aquí es una gangrena. Es una gangrena de muchos años. Y si no investigamos esto, como parece que no investigamos, la Operación Cataluña, digo, ¿no?
Sí.
Si no lo investigamos, pues realmente no veo... ¿qué más indicios se pueden aportar? Si ya están aportados, se han ido aportando a lo largo de los años una cantidad de indicios increíbles. Por eso yo he puesto un tuit hoy, un poco irónico, pero digo, se busca juez joven, independiente, creyente en la justicia.
Doncs a veure si el troben.
¿Para qué? Para el Watergate español, que se llama Operación Cataluña. Obstáculo: saltar el muro en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. La compensación es que es un desafío. El juez que lo haga se habrá adentrado en un aspecto central de lo que llamamos el Estado Profundo.
Doncs a veure qui accepta aquesta feina. Li quedarà molt bé el currículum, però el més important és que la deixin fer la seva feina, precisament, que sembla bastant complicat a hores d'ara.
Claro, porque cuando dices indicios, pues si aquí indicios sobran. Entonces, indicios sobran. Por lo tanto, lo que necesitamos es simplemente un juez. No
és
lo
algú,
va a ser García Castellón,
que
es el portero.
Exacte,
algú, es el portero.
Algú que s'atreveixi a seguir totes aquestes molles de pa. Ernesto, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu.
Fins aviat. Fem una pausa i de seguida amb Toni Muñoz. En fi, un dels casos més impactants que ens ha explicat en les darreres setmanes.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com hi ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al 9C, de dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavier Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Us ho avança RAC1, senyor Marcelí, això interessa. El govern allarga una setmana més l'ús obligatori de la mascareta als hospitals i centres sanitaris.
Sí, la mesura es va començar a aplicar ara fa dues setmanes per fer front a l'augment de grip i altres virus respiratoris i s'acabava demà. Ara, però, la Generalitat allarga l'ús obligatori de la mascareta una setmana més per evitar més contagis als hospitals en un moment en què encara hi ha molts casos. La setmana passada, Salut ja va donar per superat el pic d'infeccions respiratòries, que ja van de baixada. Tot i això, va informar que aquella setmana 69.000 persones encara havien donat positiu de grip. Demà s'actualitzaran les dades. Una investigació dels Mossos ha acabat amb un cop de la policia francesa contra una màfia, una de les màfies més perilloses de Marsella. El punt de partida és el doble assassinat a 13 Salou d'ara fa 8 mesos. Tant víctimes com agressors eren membres de grups de narcotraficants rivals. Els Mossos i la Fiscalia francesa n'acaben de donar els detalls des de Marsella. Enviat especial, Benet Íñigo.
La guerra entre els dos, que l'últim any ha deixat desenes de morts pel control del territori a Marsella, va arribar fins a Salou. Tres homes de DZ Màfia, armats amb ametralladores, van matar dos membres del clan Yoda. Des de llavors, el contacte entre la policia catalana i la francesa ha estat constant i ha permès detenir finalment 13 persones. El fiscal de Marsella, Nicolas Besson, avisa que la col·laboració és imprescindible també per evitar que Catalunya es converteixi en una base de la màfia marsellesa.
La Catalunya, Catalunya pot ser, com altres regions, una base alternativa pels delinqüents de Marsella. La frontera no els frena. Si no ens posem en condicions de cooperar activament, sempre estarem un pas enrere. La cooperació internacional és una de les claus per resoldre aquests problemes.
De resolució de ces problemàtiques.
Quatre dels arrestats dilluns passat estan directament vinculats a l'assassinat de Salou i la resta els van ajudar a fugir.
I us ho ha anat explicant RAC1 al llarg del dia. Una investigació conjunta de RAC1 i La Vanguardia ha descobert la identitat de l'espia francès que va entregar el compte fals de Xavier Trias a Suïssa, a més d'informació sobre la família Pujol. Es tracta de Jean-Michel Pillon, un alt càrrec de la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França. Dirigeix l'oficina de Tolosa de Llenguadoc, la més important del país. Segons demostren diversos documents i correus electrònics, l'agent francès va aprofitar els seus contactes i recursos per buscar draps bruts de Xavier Trias i els Pujol a canvi de cobrar uns 50.000 euros dels fons reservats. Pillon, però, va vendre informació falsa a la policia patriòtica del Ministeri de l'Interior. Aquesta s'ho va empassar. Tota la informació sobre el cas la podeu consultar a RAC1.cat. Demà, el món a RAC1 entrevistarà a Francisco Martínez, que va ser número 2 de Jorge Fernández Díaz durant l'Operació Catalunya. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ferran Torres celebra els seus 100 partits amb el Barça i el hat-trick contra el Betis i assegura que travessa el seu millor moment. Són declaracions als canals oficials del club.
Em trobo en el millor moment de la meva carrera, jo crec que en el que més autoconfiança tinc, més mentalment fort estic, i al final això també pues, intento ajudar als companys per a transmitir-li el que jo sent, el que puc aportar, i a partir d'ahí pues, dins del camp fer el que sé, fer el que míster diu i poder ajudar, com dic, a l'equip.
Tot plegat el dia que el comitè tècnic d'àrbitres ha decidit no castigar Hernández, l'àrbitre de VAR del Madrid-Almeria d'ahir. El canari repetirà dijous a la Copa des de la sala VOR com assistent de l'Atlètic de Madrid-Sevilla. Precisament, l'Atlètic de Madrid tancarà aquest vespre la jornada de primera divisió. A les 9 visitarà el Granada i, si guanya, recuperarà posició de Champions, situant-se a 3 punts del Barça. Mitja hora abans, a 8:45, també es completarà la jornada de segona divisió amb el partit del líder, el Leganés, que rebrà el Burgos. Una victòria dels madrilenys deixaria l'Espanyol a 9 punts de la primera plaça. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat aquest matí pels quarts de final de l'Open d'Austràlia, derrotant el serbi Kecmanovic, i ara s'enfrontarà a l'alemany Zverev a semifinals.
I pel que fa al temps, malgrat que la setmana ha començat amb una matinada molt freda, els propers dies les temperatures tiraran clarament cap amunt. Demà ja ens llevarem amb menys fred, amb poques glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu, i al migdia sumarem de 3 a 6 graus en moltes zones, sobretot a l'interior i al nord de la Costa Brava. Amb tot, a la plana de Lleida pot tornar a haver-hi boira persistent amb fred intens tot el dia, i al Pirineu Occidental també hi farà una mica més de fred.
RAC 1. Aquest dimecres, un super dimecres com una catedral.
Girona i Barça juguen als quarts de Copa.
Serà maravilloso.
A 2:00, Mallorca-Girona, amb la Guti companyia.
I a 9:45, Atlètic de Bilbao-Barça, amb Fodri Pou i tota la tropa.
El xut a Koundé!
El Barça i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, quan és un quart de sis, el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Buigas, bona tarda. Què tal?
Ara em lleveu, ara em desperteu. Avui va, si aquesta... entreu aquí i em veieu dormir, desperteu-me com a mínim.
És que estava molt millor sense vostè, però diu que vostè s'apunta al gènere del Toni Muñoz, dels successos.
Sí, perquè tinc un succés.
Què ha passat? Què ha passat?
El vols saber?
Sí, home, digui. Què ha passat?
No sé si el Toni el porta.
Home,
és que és molt bo.
Què ha passat? Aviam.
Un succés d'un robatori. Un robatori amb violència.
Ah, sí?
Sí. Un tio que bueno, amb violència li han robat el rellotge.
Sí.
Això aquí a Barcelona, on ha sigut?
A Barcelona.
Ah. Bueno, a Catalunya, perquè ho han fet els Mossos.
No sé, no sé.
Perquè ja sé que...
No sap a on.
És igual, és que és igual. Sí, és un de menys. L'important és que ha passat.
Ha passat.
Ha passat això.
A Catalunya.
Aviam, violència.
Sí.
Li roben el rellotge.
Sí.
El lladre fot el camp, però sí. al marxar li cau el mòbil.
Però el rellotge no, el rellotge encara el té.
No, el rellotge el té, i em fot el camp.
Sí.
I el robat, la víctima, veu el mòbil al terra i l'agafa.
Sí.
Se'n va a la policia a denunciar-lo i li entrega el mòbil. Diu, mira, aquest és el mòbil del que m'ha robat. I en aquell moment truquen.
La policia el truca.
No, no, truquen.
Ah,
truquen. Marta, que hi ha la bona tarda.
Ja no veia, hola,
bona tarda. Ja no veia cap on pot anar la cosa o què?
Bueno, no sé.
I qui era? Era el lladre que preguntava on estava el mòbil. Sí. La policia diu, sí, està aquí, ven-lo a buscar. I el va buscar. I queda detingut, està a presó.
Ha passat a Ciutat Vella, Barcelona, senyor Buigas.
Està a Ciutat Vella, sí.
Molt bé, eh? Bueno.
No us fa gràcia?
Sí, m'agrada més la manera de narrar-ho del Toni Muñoz, perquè vostè no sabia ni on havia passat. Però bueno,
però la gràcia no està on ha passat.
Sí.
No està aquí, la gràcia està amb el que ha passat.
A Ciutat Vella.
Sí, a Ciutat Vella.
Bueno, si té una altra notícia ja ens ho farà saber. Comencem parlant d'un dels crims més impactants dels darrers anys, el dels tres germans de Morata de Tajuña, a Madrid. Quan he vist les propostes avui del Toni, dic, què? On? Morata de Tajuña. Aquest matí un home s'ha entregat a la Guàrdia Civil d'Arganda del Rei i ha confessat haver-los assassinat. Comencem posant una miqueta de context de què va passar i com s'ha entregat aquest presumpte autor.
Sí, la veritat és que normalment no tractem aquest tipus de casos de fora de Catalunya perquè ens queden una mica lluny.
No, perquè potser no tenim... En tenim per triar i per vendre.
Però he de dir que aquest crim és un dels, en fi, dels que més m'ha impactat, perquè és cruel i és molt, molt trist per com veureu ara que s'ha produït i tot el que ha passat. Recordem, dijous passat van aparèixer, la Guàrdia Civil doncs va trobar els cadàvers de tres germans que vivien a una població a 40 quilòmetres de Madrid que es diu Morata de Tajuña.
Sí.
Van aparèixer els tres cadàvers de l'Amèlia, l'Àngeles i el Pepe. Eren germans, tenien de 71 a 79 anys cadascun. És a dir, eren gent gran, eren solters. Les dues germanes, una havia estat professora, l'altra havia treballat en una botiga d'antiquaris i cuidaven del seu germà que tenia una discapacitat psíquica. Els cadàvers van aparèixer dijous passat, morts, carbonitzats i apilats una sobre de l'altra. Vull dir que una mort molt, molt, molt violenta i un escenari criminal molt violent. En un primer moment, la Guàrdia Civil ja va tenir clar quin era el fil que havien d'estirar. Aquestes dues germanes, ho sabia tot el poble té 8.100 habitants, per tant més o menys es coneixen tots, i ja sabien que aquestes dues germanes, des de feia molts anys, estaven sent víctimes d'una estafa amorosa.
Estafa amorosa?
Sí. És a dir, havien conegut dues persones per Facebook que es feien passar per militars nord-americans destinats a l'Afganistan.
Carai.
Ui, quina història.
No, aquesta és una estafa amorosa, sentimental, que passa bastant, que aquí a Catalunya també hi ha hagut víctimes, i simplement el que fan els estafadors, escriuen des d'un país llunyà, i contacten amb persones normalment grans, que no dominen molt la tecnologia i que estan soles. I aleshores s'aprofiten d'aquesta, a priori, vulnerabilitat per començar doncs, a xatejar, a fer-se una mica els simpàtics, a flirtejar, a intentar mantenir una relació, fins que finalment, quan aquestes dones van acabar sucumbint, doncs els hi comencen a demanar diners.
Jo, sobre el que ara deia la Marta, que sembla mentida, ens hem de posar en el context de que hi ha molta gent, gran i no tan gran, que en aquestes coses hi cau fàcilment. Ho dic perquè moltes vegades ens pot semblar, o sigui, com pot ser que tan evident un militar, o sigui, perquè més em consten aquest tipus de casos, de gent que fa un clic, gent que fa una donació amb bona fe i que vist des de fora o vist fins i tot des de la joventut, no podem pensar, però com pot ser? Doncs hi ha molta gent que hi cau.
I gent
molta
jove.
Gent. Sí, sí.
Sí, també
i gent
jove
que també cau en aquests casos.
Sí, en aquest cas, clar, estem parlant de persones de 71 a 79 anys, però també hi ha víctimes molt més joves doncs, que també acaben caient a les xarxes, diguéssim, d'aquests estafadors.
Disculpa,
i de fet, sempre una estafa es basa en una cosa, és que tu veus vulnerada la teva confiança envers aquella persona, s'aprofiten precisament d'això, no? Al final, qualsevol estafa és això, tu confies en mi i jo t'enganyo.
Quan vam parlar en aquest programa de l'estafador de l'amor, recordo que una de les víctimes amb les que vam parlar, que més vaig poder parlar jo, i és un cas que recordo perfectament, em va dir, el que més mal em fa és que la gent creu que sóc idiota.
Clar.
I tinc estudis universitaris, sóc una persona amb relació amb gent, vull dir, no estic tancada a casa, i vaig caure.
En el cas de l'estafador de l'amor, la diferència, diguéssim, és que ell, la dona en aquest cas, sí que veu l'estafador, conviu, té una relació de veritat, no? O presumptament de veritat, no? O es creu que és de veritat, però tu el veus, no? En aquest cas és una estafa virtual.
Era tot online, tot
online.
El contacte que tenien ells.
Tot per via Facebook, no? I aleshores anaven xatejant, aleshores s'anaven anaven avançant en la seva relació fins que arriba un moment doncs, que li va demanant diners per a veure si pot costejar-se un viatge per veure-la. És a dir, va alimentant aquestes esperances de trobar-se algun dia, no? Clar, el que passava d'aquest cas és que les dues germanes estaven sent estafades amb aquest mètode, tot el poble ho sabia, però ningú les va poder ajudar. Elles, va arribar un moment, doncs es calcula que van entregar amb aquests dos estafadors 400.000 euros.
Jesús,
van estar,
és increïble.
Van estar durant 7 anys donant diners amb aquests suposats militars estadounidencs fent transferències, fins al punt que, podem dir, la menjada de coco era tan gran que bueno, cada vegada que rebien la pensió de jubilació automàticament anaven a un caixer i la transferien cap a la, qui pensaven que era la seva parella.
I és curiós perquè dius que el seu entorn, que seria el poble, entenia que això era una estafa, però no va haver-hi manera de...
No, es veu que era impossible raonar amb elles. Els anaven dient, escolta, vigila, que això és una estafa, que és claríssim. I elles cada vegada que sentien això es tancaven en banda. Sí que, per què ho sabien tant, això? Doncs perquè primer elles feien ostentació de tenir una parella que era un militar nord-americà.
Clar.
I també, doncs perquè elles, al final, quan ja anaven demanant més diners recurrentment a la gent del poble, fins al punt doncs, que a les seves amigues havien demanat transferències o diners, més de 3.000 euros de tant en tant a les seves amigues, no? Aleshores, clar, davant d'aquesta situació, quan el passat dijous es troben els cadàvers de l'Amèlia, l'Àngeles i el Pepe, a partir d'aquí tots els veïns diuen, clar, això el que pot ser és que hi ha alguna persona a qui li devien diners i aquesta persona a qui li devien diners doncs els ha matat. Clar, aquest és un fil doncs, que van començar a estirar i hi havia un candidat que tothom coneixia que era una persona que havia viscut en aquesta casa. Es deia, bueno, es diu Dilawar Hussain, que és un home doncs d'origen pakistanès però nacionalitat espanyola, 43 anys, que aquí aquesta família, aquests tres germans, van llogar una habitació precisament per començar a tenir alguna cosa de diners quan ja pràcticament no en tenien ni cinc. S'ha de dir que aquestes persones, aquestes germanes, es van vendre, és a dir, van donar en efectiu o en transferències uns 400.000 euros i també es van vendre un pis que tenien a Madrid per també pagar amb aquests militars nord-americans, els estafadors. I ara sembla ser doncs, que també estaven a punt de vendre un apartament que tenien a la platja, també per donar-los tots els diners.
I tot això, insistim, online, eh? És a dir,
tot això online,
una confiança cega i, com deia el Toni, una menjada de coco tremenda.
Sí, a part, hi havia diversos indicis que no hem comentat, però que crec que, clar, des de fora es veu molt fàcil, no? Quan tu estàs atrapat en una estafa d'aquest tipus, doncs és molt més difícil de veure-ho. Però les fotografies que elles ensenyaven al seu entorn eren fotografies extretes d'internet. És a dir, que jo crec que si
de
tu poses...
Google, militar és Google.
Sí, tu poses imagines. Militar nord-americano. I és possible doncs, que trobis la foto que aquestes germanes presentaven com la seva parella, no? Aleshores, bé, hi havia una persona qui van llogar l'habitació de la casa, que era aquest senyor que es diu Dilawar Hussain, que... els hi va deixar 60.000 euros. Va fer de prestamista, els hi va deixar 60.000 euros. Aquest senyor tenia un locutori i també una botiga d'alimentació a Arganda del Rei i llogava aquesta habitació. I aquí, un cop revisant...
Que és estrany, també, perdona, que amb 60.000 euros llogués una habitació... No se us fa una mica estrany?
És una mica estrany, sí.
Que tenint diners, un locutori, tenint un negoci, estigués llogant una habitació...
Però...
Una casa...
Però potser no eren seus, potser li havia deixat algú, també hi ha... Aquesta gent també a vegades treballen en xarxa a nivell econòmic, vull dir que cedeixen els diners.
I també perquè estem parlant d'un poble, és a dir, a lo millor li interessava per la raó que sigui establir-se en un lloc on hi hagués una certa comunitat, no una gran ciutat. No sé.
Bé, i aquest senyor tenia dos antecedents penals relacionats amb les germanes. De fet, al gener del 2023, ara fa un any, va ser detingut aquest home per etzibar-li una bufetada a l'Amèlia, que era la menor de les germanes. Val? Sembla que havien tingut una discussió, li va clavar una bufetada, van trucar a la policia, el van detenir, però finalment doncs, la família, les germanes, van decidir no presentar càrrecs i aleshores es va arxivar aquest assumpte. Però un mes més tard, el 24 de febrer del 2023, aquest senyor va esperar a l'Amèlia i a la seva germana a que arribessin a casa i quan estaven a punt d'arribar doncs, les va abordar pel carrer i va començar a etzibar-li cops amb un martell.
Ostres.
Contra aquesta dona. Una de les hipòtesis és que potser ja li havien deixat els diners, i aquest senyor volia cobrar i per això va reaccionar d'aquesta manera tan agressiva. Per aquell cas sí que va ser detingut, va ser engarjolat, la fiscalia li demanava 4 anys de presó, però finalment van arribar a un acord amb les germanes, ell va acceptar una pena de 2 anys de presó i al setembre va quedar en llibertat, va sortir de la presó d'Estremera. I sembla ser doncs, que ara fa un mes, perquè clar, s'ha de dir que els cadàvers es trobaven en avançat estat de descomposició i són els veïns qui després d'un mes sense veure les germanes i el germà truquen a la policia i diuen, escolta, fa un mes que no veiem aquestes senyores i el seu germà. No,
potser
els ha passat alguna cosa.
Sí, potser haurien d'haver reaccionat abans, no? Perquè un mes en el que és l'àmbit d'un poble ho trobo
és molt.
Doncs en fi, veien les persianes abaixades, i bé, doncs al final la Guàrdia Civil dijous passat van entrar a casa dels germans Gutiérrez Ayuso, que així és com es deien, i van trobar doncs els cadàvers carbonitzats d'aquesta família, no? I clar, quan ja tenien, diguéssim, un primer sospitós, ahir a la tarda, a la caserna d'Arganda del Rei, doncs es va presentar aquest senyor i va dir, he estat jo. Jo vaig ser qui va matar els tres germans. En principi, el que es creu és que ell hauria accedit amb la clau que encara en tenia de la casa, va anar allà a reclamar-los els diners que li devien, i per la raó que sigui, doncs els va acabar matant a tots tres, a les dues germanes, i finalment doncs va cremar els seus cadàvers, i ha estat un mes, diguéssim, doncs fent veure que aquí no passava res, fins que finalment doncs,
però el foc no el va veure ningú, que hi havia foc en
això, és estrany, sí. Això és estrany, la veritat.
Hauríem de saber molt bé ben bé on estava aquesta casa, això de que passi un mes i ningú els trobi a faltar,
i el fil dels estafadors s'ha estirat, d'aquest fil de qui va estafar les germanes.
Crec que
estem
no.
Estem parlant de molts diners,
sí,
eh?
Molts
diners,
sí. Això, crec que tal com està el cas, aquests diners ja els has vist prou. I
però vols dir que no pots online... fer una investigació online?
Sí, però clar...
través de l'ordinador d'elles?
Sí, però per fer una investigació online hauries de posar una denúncia. Qui posa la denúncia? Ja no hi ha ningú per posar la denúncia.
Algun veí? No ho sé.
No ho sé si ho poden fer.
Home,
en nom
no pot quedar així, això.
De la família. En qualsevol cas, que sapigueu que aquesta operació... aquesta investigació s'ha batejat com a Operació Calvario, perquè el carrer on vivien aquestes germanes es deia Travessia del Calvario, per tant, li han posat aquest nom.
Bueno, i és una mica el cas,
la Guàrdia Civil.
És el que hem passat, exacte.
I després, dir-vos també, en aquesta estafa que van, doncs, que, de les quals eren víctimes aquestes dues germanes, l'Amèlia i l'Àngeles, sembla ser que fa un any a l'Àngeles li van dir que el qui era la seva parella, o qui ella pensava que era la seva parella, aquest militar nord-americà, havia mort en un acte de servei.
Vaja.
I que tota l'herència, que eren uns 7 milions d'euros, li havia donat amb ella.
Hòstia, no,
però per donar-li aquesta herència necessitava pagar una sèrie d'aranzels i una sèrie de comissions.
Aquest sí que és un clàssic.
I per això, doncs, les germanes, en l'últim any, doncs, diguéssim, van accentuar la seva manera de procedir, de pagar, van pagar més ràpid, van pagar més quantitat, per intentar cobrar aquesta herència.
Aquest sí que és un clàssic de les estafes, que és allò, escolta'm, tinc uns diners que estan bloquejats,
sí.
Fes-me un ingrés de 500 euros i en agraïment a aquests ingrés que has fet, jo te'n donaré uns quants més. Aquest és un habitual.
Pobre
de les estafes.
Sí.
En fi, és un cas molt trist.
Molt trist, aquesta història.
Molt trist.
En fi, anem més a prop de casa nostra, anem a Tàrrega, on la setmana passada el grup d'homicidis de la regió policial de Ponent va detenir 4 persones per l'assalt mortal a casa d'un veí de 86 anys fa un mes. Aquest cas, de fet, el vam comentar fa unes setmanes.
Sí, el vam comentar aquí. Recordem doncs, que la matinada del 15 al 16 de desembre ja de l'any passat, doncs un veí de Tàrrega va aparèixer mort, o va ser assassinat en el marc d'un assalt a casa seva de matinada. Aquest senyor doncs estava dormint quan va sentir un soroll, va agafar una pistola que tenia a la tauleta de nit i va anar a buscar els seus assaltants, i sembla ser doncs que enmig d'aquesta baralla o d'aquest assalt, doncs els seus assaltants el van disparar per l'esquena. En aquell primer moment, doncs es parlava també amb les persones del poble, la gent de Tàrrega, no?, i deien doncs que aquesta persona era molt coneguda perquè amagava diners a casa, no? Amagava o tenia molts diners a casa, tenia joies, i això era una informació, doncs, que corria entre els veïns i que podia haver arribat a les mans i a les oïdes equivocades.
Els pobles...
No ho has de dir mai.
Els pobles, segons quines informacions, les carrega el diable, eh? Hi ha un boca-orella i aquest és el que guarda els diners a no sé on, se sap tot al final, sempre.
Doncs clar, aquest semblava ser, no?, que era el motiu que s'amagava al darrere, no? Robar amb aquest senyor que, presumptament, tenia diners i els tenia amagats a casa, no?
És allò que dius, a mi no m'enredaran, els cèntims els tinc a casa.
Exacte, sí, doncs sí, els Mossos d'Esquadra...
I amb una pistola damunt de la taula de la nit.
Clar, els Mossos d'Esquadra, quan van començar aquesta investigació, el primer que van fer va ser mirar, més o menys a l'hora que es va cometre el crim, quins telèfons estaven en aquella àrea. És a dir, van rastrejar el senyal i van començar a mirar un per un fins que van trobar que n'hi havia quatre que no eren ni veïns de Tàrrega i que a part tenien antecedents per robatoris violents. Van començar a investigar i finalment la setmana passada van detenir a quatre persones d'origen dominicà que bé, van venir de Terrassa, dos d'ells estaven afincats a Terrassa, dos d'altres van venir de fora i que no coneixien de res aquest senyor, però que els havia arribat aquesta informació que aquest senyor tenia diners i es van desplaçar fins a Tàrrega ja tenint un objectiu, sabent a quina casa havien d'entrar, malgrat que no coneixien de res aquell senyor. D'on van rebre aquella informació? Això de moment segueix sent un interrogant, però...
D'on va sortir, ho tenim bastant clar.
No, però devia sentir el bar.
Sí, per això, va sortir, no, devia sortir del poble, mira, del poble, d'algú del poble, que ho va xerrar-ho massa.
Fíjate, vamos a seguir-lo, vamos por aquí, mira d'on vive, i ja està.
Perquè ara sembla que el perill està a les xarxes. A les xarxes no posis no sé què, i resulta que el poble ja... Vull dir, que et poden robar...
Home, jo crec que les xarxes no devien dir, no?, que aquest senyor tenia diners o que tenia noies.
És una conversa de bar. És una conversa de bar. De mira el que tinc, mira el que no tinc...
I els bancs no m'enredaran.
No. Hombre.
Bueno, i acabarem parlant d'una qüestió que ens interessa molt a tots. És una informació que avui expliques a La Vanguardia. Atenció al titular, a veure si us sorprèn.
Ai.
Risc de col·lapse als jutjats de Barcelona.
Que no ho estaven col·lapsant.
Segons...
I no em ve de nou, no em ve pas de nou.
És una bona notícia, no perquè vol dir...
No? I la notícia quina és, no?
No, la bona notícia és que encara no està col·lapsat i tots ens pensàvem que ja ho estava fent.
La bona notícia és que està en camí, no? Que no està encara col·lapsat. Hi ha un pas previ.
Però què hi falten, dos o tres dies?
No, però un moment, la mala notícia...
Falten tres papers.
Falten tres mesos.
La mala notícia...
Ah, us se sap, això?
Sí, ara explicarem
una mica. Tres mesos i col·lapsa.
I col·lapsa. Bueno. Molt bé.
Segons publiques avui a La Vanguardia, la llau de furs. Fixeu-vos, això que us comentava vostè, senyor Buigas, els furs. És el motiu pel qual ara mateix s'està citant els delinqüents, és que és increïble, fins a 9 mesos després de detenir-los. Usted venga, 9 meses i ja...
Això és un judici ràpid.
Ja mirarem els ossos. I això pot fer que els delictes prescriguin i, a més, quedin impunes. O sigui, és... La tempesta perfecta.
L'Oeste.
Clar, això anem a explicar una mica com funciona, molt ràpid, és a dir...
No, molt ràpid, no, expliqueu bé, perquè
bé.
Això és una qüestió que hi ha molta gent que no entén. Com pot ser que aquest senyor es tiri un bolso, robi un mòbil... Apunyali algú, no, sí que passa.
Però tard.
S'entra per una porta, se surt per una altra. Expliquem-ho bé, perquè això és l'arrel de molts problemes.
Però surten per la mateixa porta, però
bueno. Això sí, és la mateixa.
Sí, és la mateixa, perquè entren i surten per la mateixa.
Sí. És que això es diu molt, però és fals.
És com de successos, no, vostè avui? Està molt integrat en aquesta conversa.
Demà, explica'ns.
No, avui el que publiquem a La Vanguardia és que el TCJ ha fet un crit d'alarma dient anem en compte perquè aviat passarà aquesta situació que estàs explicant, Marc, i és que, bueno, que els furs s'han de jutjar en qüestió de dies. És a dir, és la pròpia policia ja qui cita per anar a judici. Vull dir, no és quan enxampen a un delinqüent.
Fem un cas pràctic.
Fem un cas. Sí. Tu vas aquí per la
senyor Rambla. Senyor Buigas, li roben... Què li roben? Què té de valor?
No tinc res de valor. Més el meu cervell.
El cervell.
El palillo.
El meu cervell val per tot.
Bueno, roben el mòbil, suposant que no és un mòbil d'alta gamma, que està valorat en menys de 400 euros. I en aquell mateix moment els Mossos enxampen el delinqüent, l'agafen infraganti, i el detenen, no? Aleshores li donen ja directament, a vegades el porten a la comissaria, li prenen declaració i el citen per un judici, no? Un judici que mal anomenat ràpid, però és que el ràpid són uns altres. Però en fi,
no tan ràpid.
Però sí, això s'hauria de celebrar en qüestió de dos dies. En qüestió de dos dies vostè haurà d'anar al jutjat, el jutjaran per d'allò, li fotran una multa i ja està, no?
Sant Pau.
I a partir d'aquí, què passa? Doncs que ara hi ha tants furs que no tenen temps de citar-los per qüestió de dos dies.
Imagina't.
Clar, a la Ciutat de la Justícia, quants judicis d'aquest tipus, per aquests delictes, se celebren? Doncs hi ha 48 judicis al dia.
Oi.
Però és que a Barcelona hi ha una mitjana de 258 furs al dia.
Jesús.
Per tant,
258,
clar.
I són dades que encara no estan actualitzades perquè falta les de l'últim trimestre.
És una ciutat francament emocionant, eh?
Aleshores, allò que van dir fa uns quants mesos, que teníem una percepció d'inseguretat, era una percepció o era una realitat?
Si vostè li sembla que 258 són pocs,
és una percepció.
És una percepció.
És a dir, en relació a l'any 2019, que és l'any previ a la pandèmia, que sí que es considerava que els delictes estaven disparats, i sobretot el petit delicte, el furt, aleshores es cometien uns 308 al dia.
Jesús.
Ara són 258.
Mira, està content.
Quina alegria.
Aleshores, clar, és a dir, és fàcil de fer la relació. Si cada dia se'n jutgen 48, però se'n produeixen 258, el temps d'espera per jutjar cada vegada s'eixampla més i s'allarga més.
La ciutat de la justícia és un poble de justícia. Han de fer més gran aquest poble i que sigui una ciutat realment de
la urbanització de la justícia.
Aleshores, quin és el problema? Doncs que ara ja els Mossos, en comptes de citar per l'endemà o per d'aquí 3 dies, o com a màxim d'aquí una setmana, estan citant ja per l'agost, però l'agost, com que no se fan judicis, serà pel setembre. És per 9 mesos.
Clar, i això no tindria més, diguem-ne, més calendari si no fos perquè hi ha el risc de que prescrigui.
Clar, els furs prescriuen quan es compleix un any. Si a tu et detenen ara el 10 de gener, que tu has comès aquest fur, el 10 de gener de l'any que ve quedarà prescrit. Si a tu
és
no
una bona informació, no que si la diguis ara per ràdio, que tu
no, si a tu no, ells ja ho saben. Els
ja ho saben.
Sí, home. Sí, clar. Ells
estan... Som jo que no ho sé.
No, però aquesta gent estan contínuament en contacte amb advocats.
Precisament juguen amb aquests marges,
per això
entenc.
Per això roben, perquè ho saben.
Clar, i aleshores el que passa és això, doncs que o la justícia accelera, o realment pot ser que aquesta gent robin i quan el citin sigui tan tard que no hagin de pagar res judicialment per aquell furt. I això és el risc al qual ara mateix s'enfronta la justícia.
Però es pot arreglar això d'alguna manera o no?
Bueno, clar, aquí el que s'ha de fer és celebrar més judicis. Abans de la pandèmia se'n celebraven 60 cada dia. És a dir, són dues sales. Hi ha un jutjat que és permanent, que és el jutjat, es diu jutjat de delictes lleus immediats, i després, davant d'aquesta llau, a Barcelona se'n va posar un de reforç. I que té una duració de 6 mesos. Cada 6 mesos l'han d'anar prorrogant i, no és permanent. Ara el TCJ que diu, fem-lo permanent, perquè aquí no baixarà l'activitat delinqüencial. Aleshores, el que hem de fer és tenir dos òrgans que puguin treballar. A més, no ho diuen en un document al qual hem tingut accés, però se suggereix... Clar, abans de la pandèmia es podien celebrar 60 judicis, 30 en una sala, 30 en una altra, 30 cada dia. Ara se'n fan 24 a cada una de les sales, 24 en una i 24 en 48. Per tant, són menys que els que se celebraven abans. Per què? Perquè hi ha menys funcionaris. Allà tu necessites un equip molt gran, perquè aquí és un jutge d'instrucció, que és una guàrdia que li paguen durant un dia i està fent judicis, hi ha un fiscal, i també hi ha uns funcionaris que s'encarreguen de redactar, a vegades ajudar a redactar les sentències i tot això perquè tot funcioni, i li puguin entregar en mà al delinqüent si és que es presenta, o si no, enviar una notificació per entregar-li en mà, cosa que això també a vegades és complicat perquè aquesta gent no són fàcils de localitzar tampoc, no?
I el delinqüent pot haver anat a parar a Mèxic.
Però tu ets allà, amb el rellotge. El jutge et porta el paper als Mossos, aquest senyor s'ha trobat aquí, infraganti, que ha robat això... culpable, venga, a la presó i següent, i ja està. Tampoc fer 200 al dia.
Sí, no, a la presó tampoc. És a dir, a la presó van quan... Aquesta és una altra reforma que es va fer l'any, el juliol del 2022 o 22, si parlo de memòria, juliol del 2022, en què recordeu, que aquí també ja n'havíem parlat, que no es castigava la reincidència. És a dir, com que sempre els robatoris eren inferiors a 400 euros, en podies fer 2.000, que això no et sumava com si fos... no s'acumulava, no? Aleshores, van fer una esmena en el Codi Penal pel qual, quan tu cometessis 3 robatoris, 3 delictes lleus, 3 furs, passés a ser considerat un delicte menys greu, que diguéssim, és més greu que la falta, i d'aquesta manera es pogués aplicar un agreujant de reincidència i se'ls pogués condemnar a una pena de presó, encara que a vegades pot ser de mesos, però si ho fas moltes vegades, al final tens una condemna llarga, no? Què va passar? Doncs que en aquesta esmena es va posar una condició, i és que per afegir aquest agreujant de reincidència, els objectes robats de les tres causes ha de ser superior a 400 euros.
Imagina't.
Quin és el problema? Doncs que a les sentències o en el registre d'antecedents penals moltes vegades no es posa quin era l'import de la quantitat robada.
A veure, és l'última ja aquesta, eh?
Clar, però aleshores ara què han de fer? S'alenteix encara més tot el procediment perquè quan veuen que aquesta persona doncs potser té 3 o 4 antecedents han d'anar al registre, han de demanar les sentències que moltes vegades no són només de Barcelona sinó que pot ser d'un jutjat de Madrid, de Sant Sebastià o d'on sigui, veure la sentència, veure quants diners
pujava
va robar,
perquè digitalitzar-ho tampoc, no? Estem en el procés,
els
però encara
són
encara
diferents. Això ens ho va explicar
no.
un dia el Marc Molins, sí, doctor que, en dret penal, exacte. Que hi havia aquesta diferència
de sistemes
informàtics, i ara la gent d'aquí, els jutges d'aquí no poden saber
no,
quan han estat condemnats a Múrcia,
clar.
Això no
que
estem concordant.
Això que estem explicant explica moltes de les coses que veiem com a notícies en el dia a dia i que els ciutadans normals i corrents ens preguntem què està passant amb la justícia i què està passant amb tants robatoris. El que estem explicant ara explica i dona raó, dona resposta a com és que hi ha impunitat, o sembla que hi ha impunitat, com és que s'entra per una porta i se surt per la mateixa, com és que no passa res. És la resposta
tant,
a com
no és una
que no passa res.
No.
Home, les dades ens semblen indicar que no és una percepció. L'altra qüestió també doncs és que o posem més recursos o aquesta situació ja arribarà el Toni Muñoz d'aquí 3 mesos i ens dirà hi ha el risc de col·lapse, ja no és, ja hi ha el col·lapse.
Sí, ja ho és.
I també, a moment, senyor Boigues, ara és molt important el que ha de dir.
Val,
doncs espera
un moment. És bàsic,
és bàsic. També el que t'anava a dir és que si tu ets lladre i fas una miqueta de càlculs, doncs no és que et surti gratis, però si calcules que el valor ha de ser menor de 400 euros, no?
Sí.
Sí, la suma, eh?
La suma dels tres delictes.
Sí. Menys de 400 euros. I tenint en compte quan et tocaran a declarar, que potser serà, doncs, vés a saber quants mesos endavant.
O Mercè.
Doncs durant tot aquest temps pots gestionar tot el que has robat de la millor manera possible.
No, ja veus que critiquen molt aquesta reforma, no? Sobretot perquè dificulta encara més una cosa que hauria de ser molt més àgil. Però també hi ha altres veus, una mica més progressistes en el món de la justícia, que consideren que aquesta reforma és assenyada. Per què? Doncs perquè no és el mateix robar tres coses superiors a 400 euros o que el muntant o la quantitat total dels tres robatoris superi els 400 euros que robar tres coses de 20 euros, no? I que puguis acabar amb una pena de presó. Sí. Doncs, una mica el sentit o l'esperit d'aquesta reforma era aquest.
Senyor Boigues, ara és el seu moment. Veure,
aquí el problema...
Digue-li.
La base, que no s'està parlant.
La base,
és que els delictes prescriuen. Sí, hi ha un moment que es prescriuen. Mm. Ara la pregunta és, la llei aquesta que diu que els delictes prescriuen, prescriurà algun dia aquesta llei? Prescriu la llei aquesta?
No, la llei no prescriu.
No prescriu. Ah, aquí està el problema. Que els delictes prescriuen i la llei aquesta no prescriu. Les coses negatives prescriuen
i
la cosa positiva...
Però és que al final, si no prescriu res, aleshores la justícia sí que estarà col·lapsada, perquè no podrà assumir tantes causes. Ara, si estiguéssim jutjant un furt de l'any 1972...
De Caïm i Abel.
El que podem fer doncs, és mirar no detenir ningú més.
Podria
ser. Si no col·lapsarà, no detenim ningú, deixem que robin... i ho robin tot i cadascú tonto l'últim, saps?
Podria ser que això fos una maniobra del tsunami democràtic per col·lapsar la justícia espanyola.
És que no cal que sigui una maniobra, ja
es
col·lapsa sola la justícia. El càlcul aquest que deies, Toni, de 3 mesos
és a dir, ara hem d'esperar que es vagin saturant fins que, jo crec, quan vegin que estan citant per d'aquí a 11 mesos,
aquí ja
sí que es posaran les piles. Perquè això ja va passar fa 3 anys, que hi havia tal allau de furs doncs, que estaven desbordant completament els jutjats i aleshores van posar doncs, a fer més torns, a fer més judicis per intentar eixugar aquesta demanda, entre cometes.
Clar, t'ho has explicat que abans de la pandèmia es feien, i en aquests dos jutjats, 30 judicis i 30 judicis, 60, ara se n'estan fent 24 i 24, 48, perquè ja has dit menys funcionaris. Perquè no en posen més?
És
a dir, si ja ho estan veient?
O
que allarguin el que prescrigui?
Bueno, clar, però això és una potestat de la Conselleria de Justícia, també ho han de veure pertinent. Bé, diguéssim, són molts operadors, moltes administracions...
Millor hi ha gent treballant allà i no ho saben que treballen allà. Ara els hi ha passat això, han trobat 300.000 funcionaris, han trobat que no sabien que els tenien.
Si fas números, perquè no col·lapsi, hauria de prescriure al cap de 2 minuts. Cap dos minuts d'un delicte, prescrit. Ja està,
no, aquí el tema també és que qui es dediquen a fer aquests judicis anteriorment anomenats de faltes, que és una cosa molt senzilla, són jutges d'instrucció. És a dir, el jutge del cas Palau, per exemple,
sí,
hi havia un dia a la setmana, doncs, que l'havia de dedicar a fer aquests judicis que són molt senzills. És a dir, són judicis que es fan sense l'acusat, eh? És a dir, es fa una mica de gràcia per la gent que no està molt acostumada, és el jutge, el fiscal i el funcionari, i aleshores de tant en tant va apareixent un policia que diu, vostè recorda aquest acusat, què va fer? Sí, ho recordo, d'acord. Com que no ha vingut l'acusat, doncs tal, no podem escoltar el testimoni, celebren el judici sense ell. I vale, doncs li apliquem una condemna de tal, i s'acaba.
Si l'enxampen, l'haurà de complir, la condemna.
Sí, clar. Bueno, en principi se li notificarà, i normalment serà una multa que haurà d'abonar i haurà d'ingressar en el jutjat. Ja està.
La multa què és? La meitat del que ha robat, més o menys, del que et surt a guanyar?
No, en principi crec que és la quantitat del que ha robat més un interès afegit.
Doncs no és una percepció.
No
és una percepció, perquè els números són els números. Si ara n'hi ha més, és que no és una percepció.
És
que no és una percepció.
És a l'oeste.
És a l'oeste i no és una percepció. Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una pregunta per acabar. Si mai et toca portar postres en un dinar de compromís...
Et donem quatre opcions.
Et donem quatre opcions.
A mi?
Sí, sí, sí.
Bracet.
Vas de gitano.
Tortell o trufes?
Quin tipus d'àpat és?
És un dinar,
un dinar però amb qui? Però amb qui?
Un dinar informal, amb la família, informal, per exemple.
Una calçotada.
Jo portaria un tortell.
Tortell portaries.
Vinga.
Tortell de què?
No?
De nata o de trufa?
Digues els tants percents.
És la segona opció més votada. Mira, l'opció guanya... No, jo hauria dit trufes.
Jo hauria votat trufes i no se m'ha fet cas.
Jo estava entre trufes i tortell.
No se m'ha fet cas. Però l'opció més votada en aquests moments, amb més de 1.050 vots, 1.069, és bracet, el braç de gitano, 35,4% de vots. En segona posició, el tortell, que és el que has dit tu, un 32,5% dels vots. A continuació, en tercera posició, les lioneses amb un 20,1% dels vots. I l'últim, les trufes, només un 12% ha votat per trufa.
És un water trufa que s'haurà d'investigar. Toni, gràcies.
A vosaltres.
Ara parlem.
Versió RAC1.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Dosificación perfecta, like a boss. Mientras cuido del planeta, like a boss. Tú solo compras muy sencillo, like a boss. Y el dinero a tu bolsillo, like a boss.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació like resistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Quan componc música, busco un hit, un exitàs. I a les rebaixes, camises i pantalons.
Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Senyor Marcelí, ben tornat.
Gràcies.
Menys mal.
Ara, amb uns consells extraordinaris,
sí,
a més.
Sí, perquè jo m'he aficionat amb una cosa, que va fer el meu net, que és el segon matrimoni del meu fill.
No ens interessa
ja
gent.
Ja comencem massa, malament, perquè ens està explicant aquí.
Bueno, t'explico la història. No, perquè ara pinto figuretes de miniatura. Figuretes d'aquestes de miniatura amb una lupa, i vaig pintant les figuretes.
Una lupa que, tenint en compte la seva vista, deu ser...
Un telescopi.
Això és el Hubble.
Vostè o el fill del seu germà?
Jo, perquè pinto... No, però no soldats de plom, allò, són soldados de l'espacio d'això del Barcager...
Guerreros.
No sé com es diu.
Warhammer.
Això vol molta paciència i molta tranquil·litat. I jo, de tranquil·litat, en tinc molta, gràcies a Déu, perquè d'ençà que sóc de Rotxat, ells s'encarreguen de tot el manteniment de la caldera, estic tranquil·líssim. Ara que ha fet fred, escolta, oli amb un llum, tenen ells una revisió exclusiva de 14 punts, combinen tot de dalt baix, i amb el desplaçament i la mà d'obra inclòs, o sigui, t'entra tot això. I ara, amb un 15% de descompte, si el contractes a rotxat.com. Rotxat, escolteu.
I per què es parlava del nebot? No ho entenc.
Perquè és allò que m'ha aficionat a pintar.
Ah! No,
el
ara
net.
Ho entenc.
És que
net o
nebot? El net, ha dit.
Ai, senyor, és el net.
Ai, disculpi.
Escolteu, deixem acabar la cosa, perquè si no sí, acabo bé...
El concepte ve ara. El net i la pintura i tot això és igual. El concepte ve ara.
Això era el pensament.
La Marta ha quedat fascinada per la història i volia saber quin feliç era.
Ella vol venir pintar amb mi els soldats.
Sí, m'agradaria que m'ensenyés.
Rotxat! Els experts de la tranquil·litat.
Ara. Maria Xinxo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Aquest cap de setmana Sant Vicenç dels Horts s'han donat els previs, que m'encanta el nom. Fava de cacau.
És maco, això.
Que reconeixen les 50 millors pastisseries de Catalunya. Diagonal 477, planta 15, per qualsevol pastisseria que consideri que hem de tastar qualsevol producte que treguin.
M'agrada molt aquesta idea.
Només faltaria.
És veritat que ara és una mica hora de berenar.
Sí.
Per tant...
Si no és avui, és demà, i si no demà passat. Sí. Som aquí sempre, no hi ha problema.
I em sap greu ara per la gent una mica, no?, que potser té el rau-rau i començarem a parlar...
Ara anem a la pastisseria, sí. Ja veuràs.
A veure... aniran tots directes cap a la pastisseria.
Sí.
Bé, en tot cas, parlem d'aquests premis, dels Premis Fava de Cacau, que és la setena edició dels guardons, un dels plats forts que hi ha dins de la Mostra Internacional de Pastisseria, que es fa a Sant Vicenç dels Horts, i han reconegut, com deies, les 50 millors pastisseries de tot Catalunya. Entre elles hi ha el xocolater de Taradell,
És molt oient del programa,
Sí.
El Raül i la Sandra fan grans coses i grans productes de xocolata, i a més, a vegades tenen també un rerefons solidari, per tant, val molt la pena que passeu pel xocolater de Taradell. També hi ha Morreig, per exemple, que és una pastisseria amb menys d'un any de vida al carrer Verdi, que fan una fusió entre la gelateria i les pastes tradicionals franceses d'una manera exquisida.
Sí.
I també la pastisseria Escrivà,
home.
Sí, aquesta no podia faltar. Però entre les faves d'or, a banda d'aquest reconeixement a les 50 millors pastisseria, hi ha dos premis que són molt interessants. Un, el que s'ha donat a la pastisseria més innovadora, i l'altre, a la pastisseria amb més valor històric.
Per tant, serien dos pols oposats, per entendre'ns, eh?
Modernó versus tradició.
Ah, exacte.
Sí. Qui ho ha guanyat? Doncs el premi a la innovació ha sigut per la pastisseria Hoffmann.
Bon.
I el premi al valor històric per la Ferrer d'Olot. Mm. He parlat amb els seus responsables, primer per felicitar-los i després també per saber d'entrada, no?, per què creuen que els han donat aquest premi, no?, aquests dos guardons.
Jo aprofito per fer una reivindicació en el món de la pastisseria al voltant d'un tema que faig un seguiment, a veure si em donen un premi Pulitzer per aquest tema.
A veure, què vols?
Les ensaïmades de xocolata.
Què passa?
Les ensaïmades de xocolata tenen molta sortida. Es venen molt, perquè jo he vist corredisses, entre ells jo també, de corredisses per anar a comprar, però se'n fan molt poques. Dins del món de la pastisseria, no sé per quina raó, no s'està apostant prou per l'ensaïmada de xocolata. Llavors jo la reclamo sempre, fins i tot ho demano explícitament. No en teniu de... Oh, no en fem això. Dic, home... Però si això és un èxit, feu bé ensaïmades de xocolata, més igual, xocolata de llet, xocolata de
que sigui
i tal. Perquè les que em fan,
no queden ni una,
les que em fan d'ensaïmades de xocolata, a l'estanteria de l'ensaïmada de xocolata, no en queda ni una.
O fas cua el dematí abans d'obrir.
És un èxit. I ara a l'hora de plegar hi ha molts nens que no pinten res en aquesta competició.
Pensava que diguin que no pinten res al món.
No. Anant-se a buscar les meves ensaïmades de xocolata.
Les teves?
Sí, les meves, les que em corresponen a mi. Surten de l'escola i es queden les que em corresponen a mi. Mm. Llavors se'm diu una altra cosa. És que és... pastisseria de temporada. Dic, home, això ja és l'última. I què vol dir pastisseria de temporada? No, a partir de juny-juliol no en fem, perquè com que la xocolata deixa, com que la xocolata taca, no se'n fa. Mm. És més d'hivern. És igual.
Ah, però ara, per tant, és el prime time de la
xocolata. Ara estem en molt bon moment, si és que les pastisseries, d'alguna manera, s'aboquen a fer ensaïmades de xocolata
a lo loco.
A lo loco. com si no hi hagués un demà.
Què seria? Tradició o innovació?
Tradició, tota la vida, tradició.
Sí?
No, tradició. Sí. I però, tradició de tota la vida a Catalunya. Vai. I l'ensaïmada ha d'estar tan colgada de xocolata que no has ni de saber que és una ensaïmada.
Que puri.
Que només veus que és una massa d'aixina
bomba. És la gràcia. Xocolata que cau, fins i tot s'ha com tallat malament al voltant de l'ensaïmada, trossos de xocolata que no corresponen a cap cantó, però és igual. Tu saps que allà sota hi ha una ensaïmada. Tard o d'hora surt. Llavors, si us plau, pastisseries de Catalunya, aposteu per aquest postre típic català.
Molt
català, l'ensaïmada.
De tota la vida.
A veure, feu feliç, Mar Serra, sisplau.
Per favor, més ensaïmades
de xocolata.
Sí, perquè llavors hi ha altres coses que a mi em fan nosa. El croissant normal...
El croissant normal.
No, 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 normal.
Croissant de mantega, no, a mi ja em fa nosa.
No, home, no.
Ja s'ha quedat
enrere.
No has
tastat els croissants bons.
Hem d'avançar. Hem d'avançar. Hem d'avançar.
Un croissant, Marc.
Ja està vist.
Tu, si tu vens a la nostra pastisseria, tenim el croissant, que hi posem una mica de fastuc, escolta, te'n xuparàs els dits.
El croissant molt avorrit. Més canya de xocolata, també.
Ah, la canya.
No se'n fa gaire de canya, no se'n fa gaire de canya de xocolata.
Més ulleres. Tot el que tingui xocolata, a tu t'està bé.
Més ulleres i més palmeres, és el mateix.
De xocolata.
De xocolata o del que sigui, que tampoc se'n fan gaires.
La palmera tradicional, la que no té xocolata, sí o no?
Sí, sí, aquesta també, però vull dir que aquest país ha d'evolucionar.
Tu voldries un pa de pessic amb xocolata?
Home, m'encantaria.
Amb xocolata.
És que el pa de pessic l'obro jo i poso xocolata desfeta dins. I no cobro res, ho faig gratis.
Que fos una explosió.
Això m'encantaria. Bueno, anem de la tradició a la modernitat.
No sé si saps una informació que m'acaba d'arribar ara mateix d'un expert en pastisseria com és el Xavi Bundó.
Home!
Oi.
Diu, en Marc sap que l'ensaïmada de xocolata és cuina d'aprofitament? Diu que són les ensaïmades del dia abans, que estan dures, que no les poden vendre, que li posen la xocolata per sobre i d'aquesta manera és quan poden tenir treu, aquesta segona vida.
Això passa, això es fa, eh?
Primer de tot, Bundó, vés preparant el programa, que no saps mai què pot passar. Deixa estar l'ensaïmada, que és el meu tema. I segon, a mi se m'ha fet al meu davant una ensaïmada de xocolata.
Ara.
Perquè ja veu una pastisseria a Sabadell, que ja saben que jo tinc aquesta predilecció, i quan no n'hi ha, se m'agafa l'ensaïmada del dia...
Te la guarden.
...del dia...
I
se m'hi posa la xocolata en directe a sobre. Res de reaprofitament, en viu i en directe.
No, això es fa, Marc.
Si algun dos porta bé, després et diré quina pastisseria és.
Marc, jo t'ho dic perquè jo, quan tenia el bar obert, ja no puc dir, perquè això ha prescrit, per cert, ja que ha prescrit ho puc dir-ho. Jo, quan vaig descobrir que amb el garrapinyar les coses, sí, que seria com a cosa semblant, camufla tot. Jo vaig, la idea se'm va córrer una vegada que vaig veure un tio que no li agradava les ametlles, però garrapinyada sí. I vaig pensar, hòstia, calla, que això camufla el... I vaig començar a fer... Primer vaig començar a agafar els bordes de les pizzes que la gent deixava,
sí,
garrapinyava, pam.
O sigui, tot el que és el concepte garrapinyat,
sí, sí,
tot
funciona. Sí, tot funciona, tot, tot, tot.
Com li deia.
Bueno, jo... Deia, la gent em preguntava aquí, aquí, no us puc dir, és un secret, és com...
Són una sorpresa.
La gent li agradava.
Ho va acabar fent amb paneroles, oi?
Sí, bueno, i pinyons, amb pinyons sí, directament. I a vegades amb les motes de la pols, pam, saps? I al final hi ha borilles.
Ah, sí,
molt maco, molt maco. Aquí vaig veure que hi ha qualsevol cosa.
Vinga, Maria, a veure, què diuen?
Va, doncs mira, he parlat amb el Jordi Ferrer, que és el de la pastisseria Ferrer d'Olot, que és el del Premi al Valor Històric. La veritat és que queda clar per què els hi han donat aquest guardó, pel que m'explica, bàsicament.
Això va començar el 1907, quan hi havia el besavi, després l'avi, després el meu avi va passar al meu pare, i a partir de, va ser 2006-2007, que ja m'hi vaig posar jo en sèrio, i fins al 2015 que vaig obrir la part nova de xocolata, i fins ara que hi ha les meves nebodes treballant-hi, perquè sí que és un negoci familiar 100%,
Per tant, tenim una trajectòria maca a la Ferrer d'Olot. A l'altra banda
estic
tenim...
Estic rebent moltes crítiques perquè havia dit que el croissant s'havia d'eliminar, però em mantindré fidel. No és eliminar-lo perquè sí, és potenciar l'ensaïmada de xocolata i deixar descansar el croissant durant molt de temps.
Aquest
tenim,
noi que està
el
dient,
tenim molt vist.
La gent està...
Aquest noi que està dient, el croissant de mantega potser és la millor pasta que fan a la...
Si veniu a la nostra pastisseria...
El croissant molt pesadet.
Nous ne som pas francès.
Ah, exacte. La tradició catalana de l'ensaïmada de xocolata.
T'he de saber, però que comença a haver-hi ja interès per saber quina és aquesta pastisseria que et fan l'ensaïmada de xocolata, perquè la Marta Pontnou, l'assessora d'imatge, també diu que és de les seves preferides i que vol que li diguis ara mateix, perquè ella és de Sabadell, quin és aquesta...
Aquest lloc. Aneu esperant.
Home,
aneu esperant.
Amb ella sí que arribarà. Home, després ho provem, això, Marta, no pateixis. En tot cas, a l'altra banda hi tenim en Martín de Luca, no?, que és el pastisser i professor de la Hoffman. Recordeu, premi a la innovació. Per què els hi han donat aquest
guardó? Magic. Toda la parte del proceso, desde el inicio hasta el final...
Castellà.
Hay una implicación máxima, ¿no? Desde las ideas, de nuevos productos, los detalles en cada pieza, la calidad de la materia prima, y eso hace que, no sé, que estemos en un gran punto en estos momentos de la pastelería, ¿no? Y además también que cada año innovamos, investigamos y buscamos cada día mejores combinaciones de sabores, de texturas, de formas. Intentamos tener un escaparate innovador y distinto que es lo que representa nuestra marca, la marca Hoffman.
¿Us agrada la innovació en la pastisseria?
Sí, és bona, sí. Per què no? Sí. Clar que sí.
Sou d'innovació en pastisseria?
No. Sí. Jo sempre diria que vaig cap a la cosa més tradicional, però...
Jo també, sí, no. Jo sóc via xinxó,
Perdoneu, però s'ha de tastar. Si està bo, doncs visca la innovació.
Si funciona, no evolucionis.
Ens escriuen des de les Illes. El Joan Benàcer ens diu: a Mallorca l'ensaïmada, com a molt, és farcida de xocolata.
No, no, no.
Normalment, doncs escolta, allà és el
top de
l'ensaïmada. És el top, eh?
També en menjo,
de xocolata i nata, diu. Estan farcides de xocolata i nata. Una abraçada des de Mallorca
sobra.
I força versió.
La nata és com un croissant, que pot anar passant, també.
Què dius?
Què passa, Ramon?
No te gusta la nata, però no, maquita.
El croissant és un... El croissant és trist. El croissant és trist.
I lo vendo vols i
el croissant arribes allà, el suc és una miqueta...